Bon dia. Olot Mig nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon Pla de Baix.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Doncs hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%.
És la gerent d'Olot Mig, Pilar Puig, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. La companyia assegura que no ha consumit gaire més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'empresa que gestiona a l'escorxador ha compartit diverses dades amb Ràdio Olot i Olot Televisió per demostrar que, més enllà de la sequera actual, l'augment de població dels últims anys també és responsable de l'escassetat d'aigua que pateix la ciutat en aquests moments. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 31 de gener de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Castellfollit de la Roca també rep una sanció per part de l'ACA. La multa ha estat de 1.800 euros, com ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Reverter ha remarcat que les sancions de l'ACA fan mal, en especial als pobles més petits. Els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des de l'any 2012. En total hi figuren més de 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022. Les Planes d'Hostoles reordenen la circulació en el municipi i es tracten d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit. L'alcalde Marc Puig assegura que era una demanda veïnal que permetrà que els vianants guanyin per als carrers del poble. En successos detenen un jove de 20 anys per robar un telèfon mòbil al centre d'Olot. L'altre autor dels fets va aconseguir fugir de la presència policial. Els dos van forçar la víctima aquest dissabte a 7:45 del vespre. L'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres. Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la Diputació de Girona per rebre una ajuda que permeti fer les reformes. En esports, neix la Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat. És un acte organitzat per la comarca d'Olot i l'Ajuntament d'Olot. També parlarem de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas arrenca la segona volta primera catalana amb l'idea d'augmentar la regularitat. El tècnic de l'equip, Pau Marguí, ha demanat més consistència als seus jugadors, sobretot en els partits de casa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Ruben Wagnerberg se'n va a Suïssa arran de l'acusació de terrorisme pel cas Tsunami. Segons Esquerra, és una estada momentània a causa dels atacs d'ansietat que pateix i també per preparar la seva defensa política i jurídica. Desconvocada la vaga de tècnics sanitaris que va començar el 8 de gener, la decisió arriba després d'una reunió maratoniana entre la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat juntament amb el Departament de Salut. Denuncien un xat d'alumnes de primer d'ESO amb contingut pornogràfic en un institut a Tarragona. La direcció està preocupada perquè, malgrat els cartells, xerrades i tutories, ningú va denunciar el xat de WhatsApp i no ha rebut cap resposta particular de les famílies. Tres detinguts al Prat per portar fins a 100 càpsules de droga a la panxa. Els han arrestat a l'aeroport i, en total, transportaven 235 càpsules de cocaïna al sistema digestiu. A la pàgina internacional, el Fons Monetari Internacional rebaixa dues dècimes la previsió de creixement del PIB espanyol per al 2024 fins a l'1,5%. L'organisme anticipa un debilitament a la zona euro pels efectes dels preus energètics i la confiança dels consumidors. I israelians entren disfressats en un hospital de Jenin i maten tres palestins de Hamas i la Jihad. Les càmeres de seguretat de l'hospital Ibn Sina de Jenin han recollit el moment en què l'escamot militar ha matat els tres militants palestins.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tampoc canvia el temps, per tant, fresca, una mica de fred de matinada, a l'interior de 0 a 5 graus, a la costa voltant de 8 a 10 aproximadament. Avui potser hi ha menys nuvolositat, per tant, més sol, puja una mica la temperatura de dia, màximes de 14, 15, 16, a la costa es poden aproximar els 17 o 18, però bé, de nit baixa el termòmetre un parell de graus perquè tindrem menys nuvolositat. Humitat alta, això vol dir rosada, vol dir també boirina i algun banc de boira. Bé, sembla que el temps tampoc canvia els propers dies. Més aviat s'imposa l'anticicló, que fins i tot es reforça a partir de demà. Això vol dir pressió molt alta, vents febles, boires al matí i migdies agradables. No farà gaire fred, però de nit sí que podem apropar-nos a 0 graus, o la Garrotxa, Osona, Ripollès, una mica per sota de 0. La Cerdanya, 3, 4, 5, sota 0 a les valls. Alta muntanya també, arribarem ja als 0 graus, cap a aquests 1.800 o 2.000 metres, per tant, sembla que l'anticicló es manté, però perd temperatura, perd calidesa. Tot això en un context de sequera, amb el riu Fluvià, per exemple, aquí a la Garrotxa, que presenta un aspecte totalment eixut, per exemple, ens ho comunicaven des de les Gorges del Collell. Bé, el cap de setmana tampoc canvia el temps, per tant, sol i torna a pujar una mica la temperatura, ho notarem més de dia que no pas de nit.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 31 de gener de 2024. Olot Mig nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon Pla de Baix. La companyia assegura que no ha consumit gaire més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'empresa que gestiona l'excursionador ha compartit diverses dades amb Ràdio Olot i Olot Televisió per demostrar que, més enllà de la sequera actual, l'augment de població dels últims anys també és responsable de l'escassetat d'aigua que pateix la ciutat en aquests moments. Ens dona més detalls en Joel Tallant.
En un comunicat, Olot Mig respon les informacions aparegudes els últims dies a diferents mitjans de comunicació on s'apuntava que la companyia feia un ús abusiu de l'aigua. En el text, l'empresa diu que segueix les limitacions que imposa l'Agència Catalana de l'Aigua, que poden variar d'acord amb l'evolució dels nivells piezomètrics. Aquests valors marquen la quantitat d'aigua que l'escorxador pot fer servir en funció de les pluges registrades. Per tant, segons la companyia, si la sequera continua, el volum d'aigua de què podrà disposar també serà menor. En aquest sentit, la gerent d'Olot Mig assegura que mai han consumit gaire més del 50% per mes.
Doncs hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%.
En el mateix comunicat, Olot Mig es compromet a no ampliar l'extracció de l'aqüífer en cas de possibles ampliacions de les instal·lacions. També lamenta que se les responsabilitzi del consum d'aigua del polígon del Pla de Baix, on hi ha una cinquantena d'empreses instal·lades que també en consumeixen. Joan Solà és geòleg i director de Geoservei.
L'empresa, de fet, és una empresa important, és una empresa gran, per tant té un consum destacat, però no podem oblidar que en aquests zona de polígon hi ha bastantes altres empreses amb usos diferents, però també hi ha algun altre del sector de la carn i, per tant, amb uns consums que també poden ser relativament més elevats que d'altres activitats. En conjunt, de fet, totes les activitats del polígon que no poden funcionar amb aigua de xarxa poden estar extraient aigua de l'aqüífer.
Sobre l'assecament de la Riera del Ridaura, Olot Mig nega que estigui motivat per l'activitat de l'empresa. El geòleg i director de Geoservei afegeix que, en bona part, és per la manca de pluges dels últims 3 anys, sumat al conjunt d'extraccions per l'abastament municipal d'Olot, les indústries i el rec. Segons ell, també hi tindria a veure l'increment de la població dels últims anys.
Estem parlant que als anys 60 devíem tenir una població de 17.000 habitants i ara mateix en tenim de l'ordre de 35.000 i a més a més tenim uns hàbits d'ús d'aigua molt inferiors en aquell moment.
Olot Mig defensa el seu compromís amb el medi ambient, recordant que fa uns anys ja va invertir en una macrodepuradora a la Canya que permet retornar a l'entorn l'aigua neta un cop s'ha fet servir i una altra part es reutilitza contínuament en el mateix procés de depuració.
Olot Mig ha fet una gran inversió en una macrodepuradora que és capaç de tractar tota l'aigua que nosaltres utilitzem per al nostre procés diari. Què vol dir? Que aquesta aigua nosaltres no ens la bevem. Nosaltres la tractem, la purifiquem, la netegem i la tornem al medi. Una part de l'aigua que utilitzem es reaprofita, es va reaprofitant en un cicle tancat dintre del nostre mateix procés i la resta la depurem i la retornem al medi.
Sobre l'Avinguda Sant Jordi, Olot Mig nega tenir qualsevol responsabilitat en el volum de trànsit i ho atribueix a la falta de la variant d'Olot. Nega que hi hagi hagut vessaments de carn a la via i assegura que els seus camions són una part molt petita del trànsit pesant que hi circula cada dia.
No tenim més alternativa que passar per aquest carrer, ja que no està feta la variant d'Olot. De tota manera, del miler de camions que deuen passar diàriament per aquest carrer, una cinquantena són els que són d'Olot Mig. I, evidentment, neguem rotundament que cap d'aquests camions hagi tingut cap vessament, perquè els nostres camions transporten animals vius i això no pot provocar un vessament. I, de tornada, aquests camions van buits o bé transporten canals. Més enllà d'interpretacions interessades, frívoles o malintencionades, Olot Mig té clar els seus valors des del dia zero que es va instal·lar a la ciutat d'Olot. El benestar animal, el respecte cap al medi ambient i les actuacions per protegir els boscos, la qualitat i la seguretat alimentària i el respecte cap als nostres treballadors.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Castellfollit de la Roca també rep una sanció per part de l'ACA. La multa ha estat de 1.800 euros, com ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Reverter ha remarcat que les sancions a l'Agència Catalana de l'Aigua fan mal, en especial als pobles petits, però també destaca l'augment d'ajudes econòmiques que dona l'organisme gestor. Castellfollit de la Roca ha estat sancionat per excés de consum durant el mes de setembre.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Castellfollit de la Roca s'afegeix a la llista de municipis de la Garrotxa que han estat sancionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Castellfollit de la Roca va superar els 230 litres d'aigua de consum per habitant durant els mesos de setembre i octubre. Pel que fa als dos darrers mesos del 2023, els números del municipi són positius i no superen el llindar marcat en fase d'excepcionalitat en època de sequera. Reverter remarca que aquest tipus de sancions fan més val que bé a municipis petits com la majoria de casos a la comarca.
Segurament que l'ACA, segurament, ganes de sancionar no en té. Però el que és responsabilitat de l'ACA està fent la feina i el que és responsabilitat dels ajuntaments és que l'han de fer. Una altra cosa és, ajuntaments petits, amb pocs recursos econòmics, amb pocs recursos tècnics, o sigui, qualsevol expedient sancionador que hàgim de fer és una feinada de més per l'Ajuntament. Qualsevol al·legació que hàgim pogut fer, que hàgim de fer, és una feinada per un ajuntament petit amb poc personal.
Des de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ja treballen a la substitució de més de 600 metres de canonades públiques. També durant aquests dies s'estan realitzant talls continus d'aigua per arreglar possibles fuites que es detectin. L'alcalde de Poble també explica a aquest mitjà que han aprovat una regulació per a aquells que compleixen amb el consum d'aigua i alhora per a aquells que no ho fan.
El que pugui omplir piscines, el que arribi als jardins, el que netegi els cotxes de la via pública, el que malgasti aigua, el que... Bueno, nosaltres tenim els consums, de tots els, veïns i veïnes de Castellfollit. Majoritàriament, l'ús domèstic no es passa.
Castellfollit de la Roca ha sol·licitat una subvenció d'uns 300.000 euros a l'Agència Catalana de l'Aigua per la millora de la xarxa d'aigua del municipi. De Castellfollit de la Roca marxem cap a les Planes d'Hostoles, on el consistori ha reordenat la circulació en el municipi. Es tracten d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit. L'alcalde, Marc Puig, assegura que era una demanda veïnal que permetrà que els vianants guanyin per als carrers del poble. Pere Obac.
L'Ajuntament de les Planes ha fet pública aquest dijous la nova circulació del poble. Es tracta d'una nova ordenança que afecta 14 carrers del municipi, però que des del consistori afirmen que portarà fluïdesa i seguretat en la mobilitat urbana. El seu alcalde, Marc Puig, assegura que després de reunir-se amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos, han arribat a la conclusió que la millor opció és limitar bona part dels carrers del municipi a un sol sentit de la marxa i la prohibició d'aparcar al nucli antic.
Es partirà del carrer Major, que serà una de les entrades principals del poble. Tindrem entrades i sortides paral·leles. Quan hi hagi una entrada, el següent carrer serà una sortida cap a la travessera de Narcís Arnau, i tots els carrers comunicaran, no, a la carretera.
Segons Puig, reordenar el trànsit de les Planes era una demanda veïnal.
Aquesta també és una mesura que hem fet així per evitar que la plaça, que és un lloc on hi ha molts infants, sobretot a les sortides de l'escola hi ha bastant volum de trànsit, d'aquesta manera també reduirà una mica el trànsit en aquest sector del poble i farem, no, que els carrers paral·lels i que també siguin més esponjats a la circulació i que no tinguem aquests problemes que tenim ara d'aparcament, que més d'un cop hem de parar perquè ve un vehicle en sentit contrari.
Els canvis, però, no es faran efectius fins al dia 1 de març i durant el primer mes els agents de trànsit i seguretat ciutadana faran patrullatge només per informar dels canvis en la reestructuració del trànsit en el poble.
També en aquest informatiu de dimecres parlem dels Mossos d'Esquadra, que han dibuixat un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des de l'any 2012. En total hi figuren més de 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022. Aquest mapa ha de servir per mantenir i recuperar la memòria històrica d'episodis com les guerres de successió, les carlinades, la invasió napoleònica i, sobretot, la guerra civil.
Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han presentat un mapa amb més de 8.200 artefactes explosius identificats a Catalunya des del 2012, vinculats amb conflictes històrics com les guerres de successió, la invasió napoleònica, les carlinades i la guerra civil. La intenció d'aquest mapa interactiu és treballar en la recuperació i preservació de la memòria històrica al territori català. La descoberta més recent assenyalada al mapa és la de 12 granades de mà trobades al municipi de Castellbisbal, al Vallès Occidental, el passat 8 de gener, i també hi figuren 74 bombes localitzades a les preses l'any 2022. Ho explica el sotscap de l'àrea TEDx, Gustau Aparisi.
A les preses vam tenir una col·laboració amb la Universitat de Barcelona per fer un estudi del terra, perquè se sabia que havia hagut un camp d'aviació de la República i allà vam recuperar 74 bombes d'aviació. Algunes estaven produïdes per la indústria de guerra de la Generalitat de Catalunya i d'altres per la República.
Aquests artefactes es troben sovint als camps o a les afores de la ciutat, on es van lliurar les batalles o on estaven desplegades les tropes. També és habitual trobar-ne a les golfes d'edificis antics o amagats en dobles parets. Es calcula que entre un 10 i un 20% dels artefactes sense explotar llançats en la Guerra Civil no van detonar. Malgrat això, Aparisi adverteix sobre el perill que comporten.
A no ser que aquell material hagi estat en una situació de conservació molt dolenta, com està dintre d'un riu que li està entrant aigua, l'explosiu es manté perfecte. Llavors, el que a vegades es fa malbé són els mecanismes d'activació, com les espoletes, que en aquest cas, per exemple, el fiador de l'espoleta es pot rovellar a sol a convertir-se en més perillosa si l'espoleta està en perfecte estat. Però continuen tenint un gran risc en la seva manipulació. Davant d'un impacte o d'un incendi, l'explosiu esclataria i produiria metralla.
Des de Mossos recorden que en cas de trobar algun tipus d'artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure del lloc on es troba, sinó que cal avisar el més aviat possible als serveis d'emergència. A més, reiteren que la tinença de qualsevol material bèl·lic està penada per la llei.
I un apunt de successos: detenen un jove de 20 anys per robar un telèfon mòbil al centre d'Olot. L'altre autor dels fets va aconseguir fugir de la presència policial. Els dots van forçar la víctima aquest dissabte a 8:15 del vespre al centre de la ciutat. L'autor detingut està pendent de passar a disposició judicial. Natàlia Moreno.
La policia municipal d'Olot ha detingut un home de 20 anys per un robatori amb violència i intimidació. Els agents van enxampar el lladre després de rebre l'avís d'una possible baralla al centre de la ciutat. Els fets van passar dissabte 27 de gener pels vols de 8:15 del vespre al centre d'Olot, on el detingut va aconseguir emportar-se el mòbil de la víctima després de forcejar amb ella. Els agents, que estaven a prop del lloc dels fets, van ser alertats per un ciutadà i van arribar ràpidament al lloc. La víctima, en adonar-se de la presència policial, va cridar a reclamar la seva ajuda, moment en què les dues persones que forcejaven amb ella marxaven de manera precipitada. Iniciant-se un seguiment a peu pel centre, un dels policies va aconseguir aturar un uns carrers més enllà el presumpte autor dels fets, procedint a la seva detenció. L'altre individu va aconseguir fugir. El detingut va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra pendent de passar a disposició judicial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres. Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la Diputació de Girona per rebre una ajuda que permeti fer les reformes. L'alcalde Francesc Oliveres espera tenir ben aviat el projecte constructiu per posar-hi fil a l'agulla. Les darreres actuacions de millora es van fer fa més de 20 anys, però es van centrar a l'interior de l'edifici. Tots els detalls ens els dona en Gerard Puigdemont.
Segons la història, abans de ser església romànica, la parròquia ubicada al nucli de Sant Aniol de Finestres va ser un temple en honor a l'aigua. D'aquí s'explicarien els orígens del poble i el passat d'una de les moltes esglésies que hi ha per la zona. Ara, però, l'església de Sant Aniol de Finestres té problemes estructurals i des de l'Ajuntament esperen tenir ben aviat el projecte constructiu per començar a arreglar-la. En parla Francesc Oliveres, alcalde de Sant Aniol de Finestres.
Vàrem detectar algunes esquerdes importants als pilans de la cara nord de l'església on està l'absis, per la part de fora. Em vaig posar en contacte amb la Diputació, amb les tècniques de la Diputació, van venir a fer una valoració dels efectes i ara estan redactant un projecte i ja estem posant fil a l'agulla, diguéssim, el projecte ja quasi està acabat, hi ha reconstrucció, i anar agafant subvencions i fons propis, també la part que tinguem de posar-hi.
Des de l'Ajuntament esperen rebre el màxim d'ajuda per part de la Diputació de Girona, que serien uns 50.000 euros, i llavors ells hi posarien el mínim d'un 10% del total per completar el pressupost. Fa una mica més de dues dècades ja es van fer millores a l'interior de l'església de Sant Aniol. Les actuacions de millora d'ara, però, són estructurals.
Ara no és la restauració interior, És la consolidació de l'edifici, perquè es restauren molt els interiors, però es deixen els teulats i es deixen els pilans i es deixa tot abandonat. I clar, ara estem amb aquesta, que es pugui aguantar a dreta.
A l'església de Sant Aniol de Finestres encara s'hi fa missa de manera esporàdica i des del poble l'objectiu és anar fent millores a totes les ermites que queden per reformar els veïnats i a les muntanyes, per tal que continuïn sent un atractiu pels visitants.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres i ens posem d'etiqueta perquè neix la Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. L'acte tindrà lloc el proper 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat. Una setantena d'esportistes seran reconeguts amb una medalla commemorativa dissenyada per l'artista Rosa Serra. També s'atorgaran 5 trofeus addicionals. Guillem Guardiola.
Olot ha decidit elevar la gran musculatura que té l'esport a la ciutat i anar més enllà de les tradicionals recepcions a l'Ajuntament d'Olot. La nova gala de l'esport garrotxí en valor premiarà els esportistes olotins amb residència a la comarca o integrants d'un club olotí que hagin obtingut un èxit esportiu destacable durant l'any 2023. Segons el regidor d'esports, Aniol Sallabona, és una bona forma de donar visibilitat a l'esport olotí.
Sigui una gala que el que mostri, el que visibilitzi, és la musculatura que té l'esport a casa nostra. Un dels actius més importants que tenim, un dels pilars fonamentals de la nostra ciutat i que volem que continuï creixent.
La gala esportiva entregarà una setantena de guardons als esportistes que hagin obtingut un primer lloc en un campionat català, hagin fet podi en una competició estatal o hagin participat en un europeu, mundial o competició internacional rellevant. També es lliuraran 3 trofeus commemoratius a l'esportista, l'equip i el club més destacats i 2 guardons més a la millor trajectòria i aniversari. El setmanari La Comarca d'Olot ha impulsat la gala juntament amb el consistori. El seu director editorial, David Planella, ha posat els números sobre la taula.
Que d'aquests 3 blocs surtin 75 esportistes o equips o entrenadors de 26 disciplines diferents, pensem que és una xifra que, ostres, justifica sobradament, no?, l'organització d'aquesta primera gala en valor, la gala de l'esport olotí.
Tots els premiats seran obsequiats amb una medalla commemorativa, col·leccionable i exclusiva dissenyada per l'artista Rosa Serra del color Pantone, marcat de l'any anterior.
Els esportistes estan molt contents perquè moltes vegades sembla que els esportistes no tenen sensibilitat i en tenen molta.
La gala de l'Esport Olotí en Valor tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot a les 7 de la tarda. L'acte permetrà descobrir històries i conèixer el factor humà dels esportistes. Els impulsors, per cert, no tanquen les portes a ampliar la frontera de la gala a escala comarcal en els pròxims anys.
De la gala de l'Esport Olotí passem a parlar de bàsquet, en especial del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que arrenca la segona volta primera catalana amb l'idea d'augmentar la regularitat. El tècnic de l'equip, Pau Marguí, ha demanat més consistència als seus jugadors, sobretot en els partits de casa. Els garrotxins tenen, a priori, la permanència molt ben encarrilada.
Més consistència a casa i més regularitat durant els partits. Això és el que demana Pau Marguí, l'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, als seus jugadors. Els garrotxins han començat la segona volta molt millor de com van començar la primera. Els jugadors van iniciar el curs perdent de 20 punts a la pista del Salt i no va ser fins a la tercera jornada que els garrotxins van somriure per primera vegada. Una millora que els jugadors han certificat aquest diumenge guanyant, ara sí, el Salt a casa en el primer partit de la segona volta.
Sí, tenim moments que som molt bons, que estem jugant molt bé, en canvi d'altres que semblem molt dolents, no? Llavors, una mica si aconseguim, cosa que ens porta també la joventut que hi ha a l'equip i que han d'anar-se doncs, també acostumant a aquest ritme, no? Però si aconseguim ser més consistents, especialment a casa, i més regulars durant els partits, podem salvar-nos bé.
La Garrotxa ha tornat a tenir representació a Primera Catalana aquesta temporada amb l'ascens de la Vall d'en Bas. El cert és que les bones sensacions i la productiva combinació entre joves i veterans han portat els garrotxins a ubicar-se en un meritori cinquè lloc. L'experiència de Xevi Corcoi se suma amb l'energia de joves com ara Jordi Font. Els dos basquetbolistes, per cert, han fet de mitjana 9 punts per partit. Segons el tècnic Pau Marguí, la diferència entre segona i primera catalana és molt notòria en aquest primer any a la categoria.
Es nota molt, especialment de ritme i de càstigs. És a dir, a segona pots permetre algun error, pots permetre una mala defensa, pots permetre alguna situació que l'altre equip a vegades no et castiga, en canvi a primera catalana, a part de ser tot molt més ràpid, són molt més contundents en els càstigs de situacions que has equivocat.
La permanència de l'equip està ben encaminada i si la dinàmica no canvia, la Vall d'en Bas continuarà anotant triples a primera catalana l'any que ve. El Club Bàsquet Vall d'en Bas buscarà la segona victòria consecutiva a la pista d'un rival directe, el Saset, aquest dissabte a la tarda.
En bàsquet tanquem la carpeta esportiva d'aquest dimecres i també l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Com sempre, més informació al detall al portal web de notícies de garrotxadigital.cat i també a les seves xarxes socials. Tornem amb més informació a la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins informatius horaris habituals d'aquesta casa. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.